La Porta i la seva junta han heretat una motxilla descomunal, que diria Ferran Soriano, de la de Bartomeu. No és cap notícia a hores d'ara. Però, Xavi Campos, bona tarda.
Hola, Jordi.
Has estat investigant en els últims dies perquè la motxilla que hereta La Porta pel que fa als salaris, diguem-ho així, inflaciona de manera espectacular, coincidint amb el canvi de mandat. És a dir, que hi ha jugadors que en Bartomeu cobraven una cosa i ara en cobren una altra.
Sí, s'enverina, s'ha enverinat i s'enverinarà a partir d'aquest estiu, a partir d'aquesta temporada, a l'inici de la temporada 2021-22, a partir de la qual els contractes augmenten de manera considerable si els comparem amb els que alguns jugadors tenien els últims anys de gestió Bartomeu. Va ser una pràctica repetida de l'antiga directiva, de la directiva de Josep Maria Bartomeu, que diríem que encara complica més el panorama econòmic del Barça, sobretot a partir d'aquesta temporada. I crec que no és cap novetat. Ara portarem alguns detalls que potser sí que són nous o encara no s'han explicat, però segurament heu escoltat alguna vegada que els contractes dels jugadors del Barça començaven a créixer de manera molt, molt important a partir del 2021. Jo recordo el Jordi Borda fa anys, al voltant de la renovació d'Umtiti el 2018, explicar que el francès passaria a cobrar molts més diners en les seves últimes dues temporades de contracte, o sigui, aquesta temporada que està vigent i la temporada vinent, que ja coincidia amb el final del mandat de Josep Maria Bartomeu a la presidència del Barça.
Per tant, aquesta és una pràctica que no descobrim avui, però dius, Xavi, que tens detalls que demostren aquest enverinament progressiu dels contractes dels jugadors.
Al final, la clau és aquesta, que tot comença a créixer un cop Bartomeu sabia que ja no seria el president del Barça i que ja no seria seva la responsabilitat de gestionar aquests contractes que augmentaven, es disparaven a partir d'aquesta temporada, perquè la majoria dels últims contractes que va signar la directiva de Bartomeu tenien en comú aquesta estructura creixent, aquesta inflació a partir d'aquesta temporada, que feia que la major part de la despesa gravés a partir d'ara, un cop Bartomeu ja no era president del Barça. Al final Bartomeu va sortir abans, però hauria d'haver sortit l'estiu del 2021. I això va passar tant amb els jugadors que fitxaven, que arribaven nous, et poso un exemple, De Jong, com amb els jugadors que renovaven, que havien renovat les últimes temporades de gestió de Bartomeu. Et poso un exemple. Jordi Alba, n'hi ha més, després el repassarem. Això és il·legal. A mi no m'ho sembla, tot i que des de dins del club de l'actual equip gestor s'apunta que es podria interpretar com una il·legalitat, però que en principi no tenen previst cap acció per qüestionar legalment aquesta estructura de contractes que va plantejar Bartomeu i companyia. En què consisteix aquesta estructura creixent? Doncs és molt simple. Si en 5 anys has de cobrar 100, en comptes de cobrar 20 per temporada, comences cobrant 15 i acabes cobrant 25, per entendre'ns. I d'aquesta manera, el global de la xifra del contracte de Frenkie de Jong grava molt menys els dos primers anys de la seva etapa al Barça que els altres tres restants. Què té a veure això amb Bartomeu? Doncs que Bartomeu gestionava el club en aquestes dues primeres temporades fins al 2021 i no el gestionava, ja estava fora a partir del 2024. Segons ens han explicat fons que van participar en alguna d'aquestes negociacions, era el club qui plantejava aquesta estructura. O sigui, els jugadors es presentaven demanant una xifra global i era el club qui els deia que era millor repartir de manera asimètrica les quantitats que havia de cobrar el jugador en aquestes 5 temporades. Estem parlant de molts diners? Doncs sí, mira, ens asseguren que la inflació a partir d'aquest any en aquests contractes pot estar entre el 40 i el 50% respecte al que aquests jugadors havien cobrat les últimes temporades. O sigui, que entre la fitxa d'un d'aquests jugadors de la temporada passada i la fitxa d'aquesta temporada, hi ha diferència de milions d'euros. Milions d'euros. Com s'ho feien? Doncs a partir de variables que o bé són molt fàcils de complir o gairebé semblen fictícies. La famosa loyalty bonus, el famós loyalty bonus, la famosa prima de fidelitat. Si segueixes el Barça, cobres 7 milions. Això el diari Esport fa uns dies va revelar detalls del contracte de Griezmann que, sense cap altre motiu que pel fet de seguir el Barça, gairebé cobrava 7 milions per temporada, aquesta, la següent i la posterior, entre el 2021 i el 2024. I això va començar a funcionar d'aquesta manera, ens situen cap al 2018. El primer contracte que ens consta que es va fer d'aquesta manera va ser amb Coutinho. Després el va seguir la renovació d'un Titi, que recordava sempre el Jordi Borda, Frenkie de Jong, i renovacions de jugadors com Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto i Sergio Busquets.
És a dir, que en tots aquests casos, cadascú amb la seva particularitat i amb les seves xifres, però em crida l'atenció això, que per exemple Frenkie de Jong en les seves dues primeres temporades hagi pogut cobrar X i en aquesta ja estigui cobrant gairebé X per dos.
Es va revisar el contracte de Jong.
Ah, d'acord, és veritat, tens raó, sí.
Però vaja, aquí posem sobre la taula la intenció d'aquesta estructura, que és carregar la motxilla econòmica, aquella era Ferran Soriano que deia la...
Sí, això de la motxilla de Soriano. No?
Doncs carregar-la molt més a partir de l'estiu del 2021, quan sabien Bartomeu i companyia que ja no, que ja no hi serien al club, com a mínim ells, potser tenien esperances que algú de la seva corda, de l'antiga junta directiva... agafés les regnes del club, però vaja, no va
això
passar.
Això t'anava a dir, és curiós perquè aquest modus operandi d'alguna manera implicaria, i si la cosa ja ve de 2018, parlem de fa temps, després de mi el diluvi, però clar, amb el dubte de si continuaria algú de la seva junta o de la seva corda, vull dir que era una pràctica arriscada, perquè jo què sé, m'ho invento. Posem que no haguessin partit peres amb Rousseau i que Rousseau hagués estat el Delfí que semblava que havia de ser.
Sí,
s'hauria trobat amb un marró descomunal. Vaja, el que es té ara a la porta.
És molt raonable el que dius, però també hem tingut proves evidents que Bartomeu dirigia el club amb els seus executius de màxima confiança, dos o tres, i la resta doncs, no comptaven gaire, no? I si no comptaven la presa de decisions, tampoc crec que comptessin gaire en la preocupació de cara al futur que pogués tenir l'expresident.
I això que expliques, Xavi, des de dins també en les negociacions d'aquest estiu per intentar rebaixar salaris i renegociar contractes, doncs també es topaven, no?, amb molts jugadors que deien, escolta, més que nosaltres ja vam cobrar menys, no?, aquestes temporades passades, ara ens toca cobrar més, i justament ara que ens toca cobrar més ens esteu demanant que ens ho tornem a rebaixar, i això també va complicar molt tot.
Bé, doncs aquesta és la investigació que ha fet el Xavi Campos. Em quedo amb aquesta xifra, contractes que alguns revisats, però que passarien d'una temporada a l'altra, de ser-hi Bartomeu a no ser-hi, variant un 50, un 40, un 50%. Vaja, que tot i... Vaja, d'aquí s'explica que tot i haver marxat Messi i haver marxat Griezmann, doncs la massa salarial encara hagués augmentat respecte a la que hi havia la temporada passada.
Clar.
Xavi, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.